la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana.
Diversió aquàtica i tantes novetats que no te les podràs acabar.
A Roses, obert tot l'estiu perquè t'ho facis brava, brava, aquabrava.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. La tercera jornada de vaga indefinida dels vigilants de controls de seguretat de l'aeroport del Prat ha començat aquest dimecres sense cues ni aglomeracions destacables per passar els filtres més enllà de les pròpies d'un dia de mes d'agost amb 499 vols de sortida programats. Segons AENA, aquest dimecres no s'han registrat cues significatives a cap de les dues terminals ni a primera hora del matí, quan en els dos dies precedents de vaga tot el temps d'espera van fregar els 30 minuts. Tampoc s'han produït cues destacables als taulells de facturació perquè davant la normalització de la situació arran la major presència de la Guàrdia Civil, els viatgers no arriben amb tant temps d'antelació com se'ls ha recomanat. Per primer, per mirar de posar punt i final a la vaga dels treballadors d'Eulen aquest dimecres a la tarda, es reunirà de forma extraordinària el Consell de Ministres per avaluar el conflicte i iniciar els tràmits d'un arbitratge d'obligat compliment per ambdues parts. I al Barcelonès, en clau social, aquests dies s'han registrat queixes entre els usuaris de les platges de Badalona per la bandera vermella que ha onejat aquest cap de setmana a la costa. Amb una temperatura de 29 graus i bandera verda, aquest matí els veïns de Badalona han optat per anar a la platja després d'estar uns dies en mal estat per culpa de les pluges de divendres passat. Despleguem aquesta informació amb els companys de Ràdio Televisió de Badalona. Laia Martínez, bon dia.
Bon dia. Molts banyistes han aprofitat la bandera verda d'avui per anar a la platja i gaudir d'una aigua més neta i clara del que s'ha vist últimament. Degut a les pluges de divendres, va haver-hi bandera vermella tant dissabte com diumenge matí. La causa és l'abocament al mar de residus en episodis de pluja a causa de l'obertura dels sobreeixidors. Diumenge a la tarda el bany ja tornava a estar permès i avui sembla que ha tornat a la normalitat. Escoltem a la Maria Lluïsa, Jordi, Lídia i Juanita.
El año de la inauguración del Front Marítimo. Sí. Es cuando encontramos el agua, que es que el paraíso.
Sí, estaba cristalina.
Cristalina, pero ahora viene, si es que hoy está un poco mejor.
Hoy sí.
Llevamos dos años que la playa está llena de papeles y de mierda. Lo iban tapando con arena, no hay derecho. Sí. Y nosotros nos estamos bañando a primera hora y luego nos pone la bandera verde y acaba de media hora, no te extrañe que de aquí en media hora esté colorada. Están los colectores rotos.
De fet, les platges de Badalona són les úniques de la costa catalana que s'han vist afectades per les pluges dels darrers dies. Des de l'Ajuntament de Badalona recorden que aquest problema s'arrossega des de fa anys a la ciutat per la falta de dipòsits pluvials.
I ara anem al Maresme. Arenys de Mar celebrarà avui la festa de Sant Roc. 134 massips i massipes han renovat el vot de vila i després de primera hora del matí recorreran els carrers per beneir els veïns per protegir-los de la pesta. Ràdio Arenys. Mar Sánchez, bon dia.
Des de les 8 del matí, després de missa, 8 colles de joves d'Arenys recorren tots els indrets de la vila, ruixant a tothom qui es troben amb les almorratxes plenes d'aigua de colònia alfàbrega. Els massips i massipes passen també per totes aquelles cases que ho hagin demanat. L'administrador gros del patronat de Sant Roc, Eudald Comalat, ha explicat que la colla que vagi a recórrer les urbanitzacions es dividirà i la meitat es dirigirà també a la Riera per seguir amb la festa.
Llavors, les dues zones perifèriques, tant de l'esquerra com de la dreta, on hi ha urbanitzacions i així, són a Forres Llevant i a Forres Ponent, que també hi haurà un grup destinat a aquella zona. I bé, en principi, un d'aquests grups s'acabarà dividint perquè així tindrem massips corrent per la riera i no sé, així tothom veurà massips per tot arreu.
Ja a la tarda, els massips també remullaran les autoritats locals amb les seves almorratxes i seguidament els acompanyaran amb els gegants fins a l'església, on a les 7 hi haurà l'ofici en honor a Sant Roc.
Tram final amb la informació de mobilitat.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, recordeu que per obres de millora de la infraestructura no hi ha servei de metro al tram de la línia 1, la línia vermella, que va de Torres i Bages a Fondo. S'ha habilitat, però, un servei especial d'autobusos. Al marge del tall programat al metro, la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona funciona amb normalitat. I això és tot, de moment, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
Doncs a partir d'aquest moment iniciem l'última hora de programa. Són les 11 i 4 del matí i el que hem de fer és viatjar per la província de Girona per descobrir els agermanaments entre diverses localitats amb altres de la resta de l'estat i de l'estranger. I ja tenim aquí un home que ens està descobrint també una altra manera de veure la vida. Es tracta del Mamadi Danso, la nostra parella lingüística. Avui, després del partit amistós ahir del Manchester i del debut d'aquest cap de setmana que es preveu del Girona Primera Divisió, parlarem de futbol, però no del de Primera Divisió, sinó del seu, que juga a Tercera Catalana. Anem a Lloret de Mar amb els municipis agermanats.
Els germans dels gironins, per Mercè Mainé, de Ràdio Vilafant.
Lloret de Mar té dos germans. Un és Bolsena, a Itàlia, i l'altre, Cúller, un municipi de Granada. Lloret comparteix història amb els seus dos municipis germans. Amb Bolsena es tracta d'una història més sagrada i amb Cúller la història recent d'aquelles persones que van venir a aquest municipi per dedicar-se al turisme. Albert Robert és el primer tinent d'alcalde i regidor de Cultura de Lloret de Mar.
Des d'allà fa 10 anys estem agermanats amb el municipi italià de Bolsena, bàsicament perquè compartim la mateixa santa, que és la patrona del municipi, en aquest cas és Santa Cristina. Aquí a Lloret es van fer uns estudis fa 15, 16, 17 anys ja van començar a fer uns estudis i van veure que exactament compartíem i que hi havia el cos de Santa Cristina, representa que està a Bolsena, i aquí també hi tenim el cap. Llavors, vam, finalment, l'any 2007, l'Ajuntament que hi era, doncs es va poder agermanar, i així hem seguit any rere any sense perdre una mica aquest agermanament. Hem intentat activitats entre Bolsena i Lloret. Sí, normalment hem anat fent intercanvis, hem anat portant gent de Lloret cap allà a fer visites, hem portat llaguts, el llagut de Santa Cristina, del Club de Rem Santa Cristina, per fer hem fet una regata en el llac de Bolsena, i ells també que han vingut aquí doncs han pogut veure i conèixer Lloret de Mar, ells ens han portat una mica també les seves tradicions, el Corpus, ens han fet aquí ofrenes i tot tipus de les seves tradicions, doncs les han ensenyat aquí a Lloret. Doncs mira, les relacions estan ara, jo crec que tornen a estar molt bé, s'havien adormit una mica els darrers anys, potser. Ara, com que hem arribat al desè any de germanament, el que hem fet és justament part del consistori de Lloret, ens n'hem anat a Bolsena, i un grup de lloretencs, una cinquantena de lloretencs també han anat allà, hem estat 3 o 4 dies, hem reafirmat aquest agermanament, ells van com una mena de ple i ho van aprovar per unanimitat a seguir agermanats amb Lloret de Mar, i ara al setembre venen també el consistori de Bolsena de cap aquí Lloret, i nosaltres també doncs els hi farem alguna mena de detall, algun sequi o alguna reafirmació d'aquest agermanament, perquè crec que està molt viu i que ha de perdurar molts anys, perquè al final compartim la mateixa santa, que és la Santa Cristina. Estem agermanats també amb Cúller, va ser un agermanament posterior al de Bolsena, i amb Cúller hi ha un agermanament perquè en els anys 50, 60, 70, que era quan explotava el turisme aquí a Lloret de Mar, mancava mans i gent treballadora, i molta gent de Cúller va venir aquí a Lloret a fer les temporades d'estiu durant molts anys, van aconseguir a treballar i guanyar els diners suficients com per després poder tornar a Cúller, tenir una família, crear a casa, donar estudis als seus fills, i això va ser motiu de molta gent de Cúller que s'ha quedat a viure a Lloret definitivament, doncs ho va proposar l'Ajuntament per fer un agermanament, i des d'allà es va fer, i amb aquests cada any anem a Cúller, i cada any ells venen cap aquí i també fem doncs una mica demostració de les seves festes i de les nostres festes.
No tanquem per vacances.
Aquest cap de setmana arrenca la Lliga Santander, l'any del debut del Girona a la primera divisió, i pendents del futbol, evidentment en el programa de divendres veurem tota la prèvia tant esportiva com també social que genera aquesta cita històrica a la ciutat de Girona, però que a més també ens serveix com a excusa per parlar amb la nostra parella lingüística d'aquest esport que tant li agrada, que també practica i que teníem pendent sobre la taula de poder tractar algun dia. De fet, ja ens va dir que el dia que parléssim de futbol volia venir acompanyat. Abans, però, deixeu-me saludar a la meva companya, Cristina Cantal. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Futbolera o no futbolera?
Jo jugava a futbol. Vaig jugar a futbol durant 6 anys. Sí, sí.
Però tu, ostres, però i de què jugaves? Això no sabia.
Mira, la veritat és que era un comodín. La veritat, normalment jugava al mig esquerre. L'únic que, com que tenia força, si faltava algú de lateral cap a darrere, i com que també doncs, era ràpida, si faltava algú davant, doncs cap a davant. I anava movent, la veritat.
I per què ho vas deixar?
Per la universitat. Perquè vaig venir aquí i m'obligava a baixar 2 setmanes allà, 2 cops a la setmana cap a Ceba, i no era viable. I vaig començar a treballar els caps de setmana i el futbol, doncs, se'n va anar.
Però escolta una cosa, ara el Mamadi m'està mirant com dient, bueno, jo no parlo, però és que m'és igual ara. Però, escolta, tenint en compte com s'està promocionant l'esport femení a la província de Girona, ara l'altre dia presentaven que Olot té secció de futbol femení. A Sarrià de Ter també s'està fomentant el futbol femení a través del futbol gerunda. No t'ho tornaries a pensar?
M'agradava molt, l'únic que també és sacrificat, no? I ara mateix, doncs, potser no acaba d'encaixar. Sí que ho he pensat moltes vegades, ho trobo a faltar, i quan les anava a veure jugar, doncs, òbviament, tenia ganes de tirar-me al camp. Però, bueno, no sé, una d'aquelles coses que potser queden pendents a la llista.
Mira tu quina sorpresa, que em sembla que portaràs tu avui al control de la secció. Mamadi Danso, què tal, com estàs?
Hola, què tal, com estàs?
Clar, jo suposo que t'han sorprès com jo.
Sí, m'ha sorprès molt.
Sí, això encara no n'havíem parlat,
sí,
eh?
Sí.
Avui amb Mamadi Danso, que recordem és la nostra parella lingüística aquest estiu, ens ve parlar del futbol, un esport que ell practica, que ja practicaves a Gàmbia?
Sí, jo quan era petit jugava sempre a futbol i des d'allà estava jugant fins que vaig venir aquí, també sigui ja jugant encara. I a Manchester United, Manchester City, hi ha molts fans que tenen allà. I el futbol allà, jo crec que allà mira molt de futbol més que aquí. Perquè allà, quan hi ha futbol, des del matí s'ha d'anar a comprar bitllet per entrar en un bar per anar a veure el partit, perquè molta gent anava allà, saps?
És a dir, compreu un bitllet per anar a un bar a veure els partits, perquè hi ha tanta gent que no hi cap.
Sí, perquè no n'hi ha tantes bars com aquí, hi ha alguns llocs que posen només futbol. I clar, si hi ha partits com, per exemple, Madrid juga avui, i si tu anava abans per comprar bitllet, no hauria d'entrar, no podria entrar, perquè molta gent...
És a dir, la gent col·lapsa als establiments quan, per exemple, es juguen partits del derbi, del Barça-Madrid,
sí.
I coses així, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, perquè hi ha molts fans de Barcelona en Gàmbia, en Madrid també, i Manchester City, Manchester United, i hi ha molts fans d'ells a Gàmbia. A Gàmbia, bueno, jo, per exemple, com Gàmbia mai ha jugat a un equip, a un partit d'African Cup, jo sempre anava a Costa de Marfil. A mi m'agrada més la Costa de Marfil, i la segona, Nigèria. Perquè encara no hem classificat per jugar. Sempre anava a jugar a qualificació, però no classificava. I estan intentant per pujar, perquè hi ha molts gambians que estan fora, juguen, però si no juga amb una Copa d'Àfrica o amb un torneig que tothom pot veure, i és molt complicat. Però ara estan canviant molt i... No sé, l'any passat o l'any anterior va anar un entrenador espanyol allà i estava entrenant al primer equip de Gàmbia.
I creus que tindria un impacte important en el país? És a dir, seria una cosa que podria marcar un abans i un després en el país, que Gàmbia, per exemple, pogués jugar un gran torneig de futbol?
Clar, i tant que sí, perquè ara ja està canviant molt. Fins aquí hi ha molts joves que juguen molt bé, són gambians, i clar, des d'allà també, i ells estan parlant per a... comunicar a la gent que viuen fora, des d'aquí, Espanya, Suïssa, un altre països, per a buscar gent joves que està jugant bé i portar allà per canviar el sistema de futbol de Gàmbia.
Digue'm un jugador del teu país, que sigui un ídol, per exemple, un jugador conegut.
Bueno, un jugador conegut és Ibusila.
Ibusila?
Ibusila, però ja no juga, ja està retirat. Però és ell que és un gran jugador a Gàmbia, perquè ell sempre està allà i juga molt bé.
I algun que sigui d'ara, d'actual, que estigui jugant en algun equip
europeu? Sí, hi ha algun que està allà, i se llama Abdullah Mansali i Suleiman Diallo. Bueno, juguen Suïssa, però un equip de com a segona divisió o tercera divisió estan jugant, saps? Però sí que hi ha.
Qui sap, Cristina, si algun dia veiem el Mamadi Danso amb la selecció del seu país. Escolta, tot podria ser. De moment, aquí jugues a la tercera
catalana.
Sí. I jugues amb el salt com a cross, que això, des del primer dia, ho va voler deixar molt clar. Sí. A més, tens a tots els companys de l'equip pendents de la ràdio escoltant la secció,
sí,
que m'han dit que fins i tot volen trucar en directe per fer coses, i dic, bueno, espereu-vos un moment, que si no, li anem aquí una traca que veuràs.
Sí, sí, perquè l'altre dia vaig comentar amb el Jordi per si ell vol venir, i ahir entreno, quan hem acabat d'entreno, estem estirant, i el Jordi va dir ahir, mira, demà vindrà a mi amb la ràdio per fer aquesta secció. I tothom, hòstia, és veritat, que sí, sí. Diuen que, bueno, volen escoltar i qualsevol cosa ja i els tornarà a escoltar a nosaltres, veu.
Doncs mira, deixa'm des d'aquí enviar una salutació a tots els integrants del primer equip del Salt com a Cross, que segur que estan escoltant la secció. Molta sort aquesta temporada a la tercera catalana, que heu pujat de categoria a la temporada anterior. Ja que has vingut acompanyant, mama, dir, sí, presenta'ns tu qui és la persona que vas convidar a venir avui a la ràdio, va.
Vale, avui he convidat amb el Jordi Vela, el nostre entrenador Salt com a Cross, i, bueno, jo està aquí i ell també pot explicar com va crear l'equip des de l'any passat i com van fer per pujar i estar aquí, Jordi.
El primer dia que vam parlar amb el Mamadi, que a ell li agradava parlar de futbol, que li agradava aquest esport, el primer que ens va destacar és que era un equip on ell és gambià, però que era un equip multicultural i de multiprocedència amb els jugadors que compartia vestidor. Salt és una població, és conegut, que té un alt índex d'immigració. Parlem de l'essència d'aquest equip de futbol, del Salt com a Cross, més enllà dels èxits esportius que, per exemple, podeu aconseguir i que vau fer l'any passat realitat pujant de categoria, però sobretot com és aquesta comunió, com és el dia a dia, tu com a tècnic, com convius i també què representa per tu el fet d'enriquir-te d'altres cultures i d'altres maneres de pensar.
Jo sempre els hi deia a ells, en un principi, dic, això és, no és un equip de futbol, sinó és un arca de Noé, perquè hi ha un d'aquí de cada lloc. I això, al principi, la pretemporada va ser molt dura, perquè, clar, pensa que hi havia gambians, hi ha marroquís, hi havia georgianos, hi havia hasta un islandès jugant. I d'aquí n'hi havia que érem 3 o 4, i era una comunió tota junta, i, clar, són maneres de pensar diferent, maneres de veure la vida diferent, manera de... Cadascú té les seves coses. I, a més, per tema de religions, polítiques, va ser molt dur. Al principi tenia molta... Cadascú era, diguéssim, com un individu que lluitava per ell i a força de treballar tot de jocs i xerrades i exercicis conjunts, els intentava barrejar i els deia no, iguales no, mezclados. I a base de fer aquest treball van aconseguir fer una pinya i realment ara és que es porten superbé. Inclús ja a vegades es fan inclús bromes entre ells, segons el color, la raça i així, i s'ho passen pipa. I hem pogut, a base de fer tota aquesta feina, fer un equip de veritat, saps? Tots junts, tots van per allà mateix i es porten realment molt bé. Hem tingut poc recolzament i jo sempre els deia als companys que estan entrenant i així, és que si realment ho fas pels diners, és que no te surt pas a compte, perquè aquesta feina és que no té gratitud, saps? Ho fas perquè realment t'agrada i poder aconseguir aquesta unió amb persones tan diferents és que és...
Crear un equip, m'ha agradat, sí. Són un equip.
Són una pinya i realment ens ho passem molt i molt bé. Ha sigut difícil. I més quan tens poc recolzament per part d'institucions i de tot, és complicat jugar així. Però el que deies tu abans, és el perfil del poble, és un poble que té molt de potencial. És un poble que amb 30.000 habitants no pot tindre un equip a quarta catalana. Van començar des de zero. Van quedar 4 de l'any passat. Va començar a vindre un l'altre. Van començar aquí a fer un corta-pega, ficant-nos un objectiu, i a partir d'aquí, el que típic i tòpic del futbol, no? Objectiu, pas a pas. Doncs, bueno, anem al primer partit. Poder també vam tindre la sort que van començar guanyant. Van guanyar 7 o 8 partits seguits. I d'aquí cap a...
Aquí la motivació ja estava posada en turbo,
sí,
no?
A més que tinc uns nanos que, vamos, són futboleros 100%.
Tens la sensació que el fet de que els resultats acompanyessin des del principi ho va fer tot una miqueta menys difícil?
Home, ajuda, realment ajuda. Perquè si haguessis vist la pretemporada, jo pensava, mare Déu, on també he anat a posar. Però com soc molt cap gros...
Per exemple, a tu què és el que, quan arribes allà el primer dia a l'entreno i trobes que hi ha un noi de Gàmbia, un noi d'Irlanda, un noi del Marroc, a més, amb històries molt potents darrere. El Mamadi la setmana passada ens va deixar en Julià, a la Cristina i a mi,
sí.
Bocabadats, de debò. Bocabadats des del punt de vista de... Jo, particularment, em sento afortunat de la vida que m'ha tocat viure, perquè és que són tonteries les coses que m'han preocupat o que m'ha tocat viure comparat amb el sacrifici que ha de fer gent com el Mamadi per venir del seu país. Clar, quan arriben allà i evidentment tu dius, ostres, és que estan acostumats a sobreviure, i en definitiva el futbol és una altra manera de sobreviure, no? És a dir, evidentment volen destacar, volen millorar, ho fan per satisfacció personal. Tu com a entrenador, com ho fas? Perquè, clar, entenc que no ets ni educació social, ni t'has format des del punt de vista de, bé, acompanyant o de tutor, vaja.
Jo sempre ho he dit, porto des dels 18 anys entrenant, i bueno, no sé, és una cosa que sempre se m'ha donat a portar, el tema de portar grups, a la feina també, a tot arreu, i suposo que és entendre a cada un, i quan tu ets capaç d'entendre a cada un i que ells siguin capaços d'entendre el missatge que tu els hi vols transmetre, tot és molt més fàcil. Has de conèixer la història de Mamadou, coneixes la història d'un altre jugador, la de l'altre, parles amb un, parles amb un altre, no el mateix amb un gambià que amb un marroquí. Marroquís tenen una altra forma de fer, ells tenen una altra forma de ser, són més independents, són més, jo sempre els dic, són més capgrossos. Intentar apropar-te a ells, dedicar-los un temps a cada un, perquè cada persona, i més quan tu ets un entrenador, la part principal no és ensenyar el futbol, sinó on tu pots realment treure rendiment a una persona és, si tu el tens aquella persona, la part emocional bé, si tu ets capaç de guanyar aquella part emocional, ets capaç de treure-li el 100% de rendiment. I és una feina que feia a cada un d'ells. Pues, quan acabava l'entreno, parlava amb un, pues, parlava amb l'altre, hola, què tal, com estàs, com ho vas... I totes aquestes cosetes vas fent de que agafin la confiança perquè tu després li puguis exigir. Ara, després has d'anar... Has de fer una mica a mà dreta, a mà esquerra... Bueno, és la manera d'anar fent. Jo crec que és guanyar-te la seva confiança a partir de dedicar-li un temps. No és anar allà, acaba l'entreno, vinga, cada un a su casa, sinó, bueno, sempre es deia, bueno, què tal, com estàs, com va la feina? Vas bé? La nòvia bé? Tot bé? I, bueno, i va mica en mica, te van agafant aquella confiança i a partir d'aquí tu ets, ja t'hi dic, la part emocional, si tu ets capaç de guanyar-los i aquesta part, a una persona li pots treure el màxim rendiment possible.
Ens va dir el Mamadi que tu, el primer dia que el vas saludar, ho vas fer en castellà i ell et va contestar en català i vas al·lucinar.
Teòricament, parlant sempre...
I que tendim, i quan veiem una persona sí. immigrant, tendim sempre al primer el gest fer-lo en castellà. I és normal, és lícit, això, clar.
Sí, sí, bueno, me va passar amb ell, me va passar amb uns marroquins també, que clar, que tots aquests marroquins porten molts anys aquí, i també, no, jo parlo català, no sé què, i bueno, pues perfecte. El que passa que sí, poder el llenguatge vincular, que és més el castellà, poder parlar per part meva també, perquè tinc més facilitat a l'hora d'expressar-me podent... en castellà, però bueno, l'idioma no ha sigut l'únic problema que tenien amb l'irlandès. Irlandès que parlava català i no sabia castellà. Sí.
Sí.
Interessant.
Sí. Steve, no?
L'Steve. Enviem una salutació d'aquí, que està en el seu país.
Ha
tornat cap allà?
Sí, bueno, sí. Doncs escolta, li podem enviar l'enllaç de l'entrevista i evidentment que s'ho pugui descarregar.
Sí.
Per nosaltres, mira, la part positiva de la ràdio i a més de tenir un portal com el de femgirona.cat és que no hi ha fronteres ni hi ha barreres. Escolta, això ho envies ara i al cap d'un minut jo tenen allà i s'ho poden descarregar.
Pues perfecte, li enviarem un WhatsApp i dient, Steve, connecta't.
Sí. Mamadi, tu quan jugues a futbol, el futbol és una cosa molt competitiva i no sé si heu trobat la mateixa acceptació a la resta d'equips com en el vostre propi, o el fet de ser una petita arca de Noé, com deia el Jordi, a vegades això ha provocat, i a més guanyant, que hi hagi hagut algú que no s'ho hagi acabat de prendre massa bé.
Sí, perquè clar, el que diu Jordi és amb l'equip hi ha gent, hi ha de tots. Hi ha alguns vol individualment, hi ha alguns vol jugar amb l'equip, però clar, si guanyem el partit, i això en passem de tots. Però clar, i per guanyar el partit, ells sempre diuen que, mira, no vull que... Diuen que ha jugat bé Mamadou avui, en Perú, no. Si guanyem, guanyem tots. Si perdim, perdim de tots. Si estem al camp, des de la banqueta fins que ells estan dintre del camp, tots estem jugant, saps? Concentrar i... fem el que diu ell i intentem guanyar el partit.
I amb els altres equips, amb els rivals,
sí.
Heu notat acceptació, esportivitat?
Clar, i tant, sí. Hem notat moltíssim, perquè, clar, cada equip té la seva manera de jugar, té la seva manera de fer partits com ho volen, i a nosaltres... tenim nostra, i a vegades juguem un partit, una mierda, però al final acaben guanyant, saps? Sí, a vegades comencem a jugar fatal, i o un dia que no juguem bé, però acabem guanyant el partit. I sempre ell diu, mira, el que més important, 3 punts, com el que diu el Xolo, partit, 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 saps? a vegades juguem malament, però acabem guanyant. I això és el que és més important en un partit, saps? Amb els tres punts, a cada partit. Si l'equip comença a guanyar així, encara que no arribeu a futbolísticament a aquesta zona, però si tot l'equip pensava això, doncs anem a guanyar el partit. Encara no jugueu bé, podeu guanyar, perquè nosaltres tenim aquest objectiu, no? Objectiu per a pujar l'any passat. I el sort va acompanyar, i amb el resultat, i al final hem aconseguit pujar.
Tens la sensació, amb aquesta acabo, Jordi, que el fet de la dificultat que han hagut d'afrontar aquests nois fa que siguin capaços de superar potser l'aspecte psicològic, d'haver acabat perdent, de que no poden complir un objectiu? És a dir, són més durs humanament que, per exemple, altres jugadors?
Sí, en aquest aspecte jo crec que poder sí, perquè, clar, has d'analitzar la situació on venen, del seu país. Ells tenen el futbol com vamos. Aquí trobem la mà de normal. Me compro unes botes de 200 euros, tinc la samarreta, no sé què, i allà pues, juguen amb una pilota que sabe com és la pilota, com deia ell, o juguen descalços, i el fet de tindre tot això d'aquí i el fet que els dones una atenció i els hi ets capaç de donar-los eines per poder afrontar tot això, mentalment ells són molt més forts. I veuen sota la dificultat la fan de superació, perquè sempre ja saps que una temporada hi ha bons moments, mals moments, hem tingut mals moments, hem aconseguit continuar fent la pinya i tirar-ho endavant, perquè són gent que han estat tota la seva vida lluitant. I lluiten per al seu país, han vingut cap aquí a seguir lluitant per tindre una vida millor que no pas allà. I aquest fet doncs, es nota a l'hora del futbol.
Jordi Vela, t'agraeixo moltíssim que ens hagis acompanyat. Molta sort aquesta temporada.
Gràcies a vosaltres.
Comenceu a finals de setembre, no em sembla que és?
No, ara el dia 3 de setembre, el primer partit a casa contra la Salle Girona.
Hosti, llavors comencem aviat.
Ja, de seguida.
Mamadi, a tu no et dono tant de marge. Va. Tu la setmana que ve tornes a venir.
Sí, i tant.
I ja parlarem d'altres coses. En principi tenim sobre la taula la feina.
Vale, sí.
I, bueno, ja ho decidirem, això, no pateixis.
Sí, sí, ja jo estic aquí.
Nois, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I fins la propera.
Visites guiades estiu 2017. Maram, centre d'interpretació del peix.
La sal, la maix, són i han sigut un emblema escalenc. Maram, centre d'interpretació del peix, ha dedicat tot un seguit d'activitats, totes relacionades amb la pesca i la cuina del peix, a recordar l'essència de l'escala.
Tela marinera, visita teatralitzada al port amb degustació.
Amb la col·laboració de Blanc Pescador, tota la família podrà gaudir d'una visita al capvespre, plena d'històries al port de l'Escala.
Tots els dilluns a les 8 del vespre, excepte 14 d'agost, i el divendres 18 d'agost. El preu és de 10 euros per persona, als menors de 7 anys, gratuït. Cal fer reserva prèvia.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Visites a guiades estiu 2017. Maram, centre d'interpretació del peix.
La sal, la mar i el peix són i han sigut un emblema escalenc. Maram, centre d'interpretació del peix, ha dedicat tot un seguit d'activitats, totes relacionades amb la pesca i la cuina del peix, a recordar l'essència de l'escala.
Anxoves al pot, taller de salaons familiar.
Taller en família on aprendrem a salar anxoves a la manera tradicional. De la mà dels professionals d'anxoves de l'Escala, els nens i nenes coneixeran aquesta mil·lenària conserva. Es podran portar el pot elaborat.
Tots els dimarts a les 11 del matí en anglès, tots els divendres en català a la mateixa hora. El preu és de 10 euros per nen, als adults gratuït. Cal fer reserva prèvia.
Anys de diversió aquàtica i tantes novetats que no te les podràs acabar.
A Roses, obert tot l'estiu perquè t'ho facis brava, brava, aquabrava.
FEM Girona, 92.7 FM. Escolta.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local. I can't walk out because I love you too much, baby.
Reconec que des que sé que en Lito Ribas canta i que toca... Bé, diuen que fa música. Home, com a mínim em plantejo com faria de cover d'alguns artistes. Mira, tenia en compte que les efemèrides avui ens recorden que tal dia com avui va morir el 1977 Elvis Presley, per què no podria intentar imitar el que és, sense cap mena de dubte, una de les veus més importants del rock. Carles Ribas, què tal, com estàs?
Molt bé. Carles, de fet, aquesta cançó, Els seus pitjors menys, la versionem, amb el meu grup.
No fotis.
Sí, sí, sí. Avui no la puc fer perquè tinc la veu així una mica de Joaquín Sabina, però un dia, quan acabem el programa, un dia ja us ensenyaré algunes cançonetes.
Sí, escolta, sí, una cosa, ja sé que queda molt i que això és com el futbol, que has d'anar partit a partit, però si pensem una miqueta més enllà, de cara a l'últim programa de la temporada, no vindries tu amb el teu grup a tocar a cantar?
Sí, o ja vinc sol, també. Bé, ja, ja ho parlarem. Ja ho parlarem.
Tens, és a dir, ets ben bé vocalista, eh?
Sí, no, avui tinc una veu de Leonard Cohen. Hem de parlar de l'Elvis, però m'assemblo més en Leonard Cohen avui que no pas bueno, el rei del rock.
Et dic una cosa, estàs parlant de dos noms importantíssims dins de la música.
Sí, sí,
i tant. I a més a més, clar, ara Elvis quants anys tindria? Mira, va néixer el 35...
82...
I Leonard Cohen va morir en quants?
És a dir,
que més o menys són de la mateixa quinta.
Sí, sí.
Hosti, ara, mentre parlem amb el nostre convidat, em faràs que busqui quin any va néixer Leonard Cohen? Mira, en Sisu m'ho busca. Perquè, insisteixo, deuen anar per aquí, Leonard Cohen i Elvis Presley, encara que, evidentment, amb estils molt diferents. A Memphis, digue'm, el 34 va néixer? Doncs
el
mira.
35, sí.
Sí, sí, doncs el 35 qui?
L'Elvis.
Sí, però el 34 el Leonard Cohen.
Ah, doncs mira,
és a dir,
més gran.
I a més a més, si tens en compte que l'Elvis Presley va néixer el 8 de gener del 35 i el 21 de setembre el Leonard Cohen, són 4 mesos de diferència.
Mira, si vols fer matemàtiques, l'Elvis va morir el 16 d'agost del 77, fa 40 anys. Jo vaig néixer el 2 de febrer del 78. Pots fer les matemàtiques, si vols. No són 9 mesos, són 6, però, bueno, sóc un 6 mesí amb molt de rock and roll a la sang. Vale?
Tira, va, perquè si no aquí ens fotrem una molica i ens hi farem mal.
Avui parlarem de l'Elvis Presley perquè fa 40 anys de la seva mort.
I perquè s'ho mereix, i encara que l'efemèride no coincideixi amb el dia.
No, a veure, és un personatge amb llums i ombres, evidentment, però ningú encara s'ha atrevit a desbancar de la seva trona. És el rei del rock perquè va revolucionar un país i també el món sencer. Va introduir ritme a tot, a la música, a l'espiritualitat, al llenguatge, a la roba. Va sacsejar una societat conservadora americana. I en parlarem avui amb un dels especialistes o elvisòlegs o elvismaníacs més grans que tenim aquí a la Costa Brava, en Jordi Prat, membre i col·laborador del Club Elvis, d'on és articulista. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia, Litus.
Llarga vida al rei.
Llarga vida, i
escolta,
tant que sí.
Escolta, dèiem això, l'Elvis és molt important, per tot, sobretot pel context, però tu què és el que diries? Per què l'Elvis és el rei?
Home, perquè ell trenca amb tota una sèrie de convencionalismes que durant dues dècades ben bé la societat nord-americana anava arrossegant, no? Ell, totes les grans orquestes, els crooners i tot això, doncs ho sacseja de soca-rel, no? Ell no és l'inventor del rock and roll, evidentment, no? Però ell fa que arribi a tot arreu. d'alguna manera amb la seva imatge i amb la seva, amb la manera de transmetre les coses, no? Tota aquesta espiritualitat que tu parlaves, la religiositat, les històries i això de lo que és el Mid-South, del Mid-Sud dels Estats Units, doncs ell ja de petit era una esponja i tot això ho tamitza de tal manera i ho transmet d'una manera que la gent, pues, és un sotrac pels convencionalismes, el que deies de la manera de vestir, del pentinar-se, de la manera de moure's a dalt d'un escenari. Tot això és una cosa que pels nord-americans i en projecció per la resta del món suposa un sotrac brutal.
Sí, a més era un noi tímid blanc que cantava cançons de negres, i això m'imagino que ja en aquella zona de Tennessee, del Mississippi, devia ser una revolució total.
Val, és evidentment que sí, que és una cosa, dius, encara, i avui en dia malauradament encara veiem que aquestes diferències existeixen, perquè és una cosa que és latent i jo crec que, malauradament, també sempre existirà. Doncs sí, ell és, de fet, quan punxen per primera vegada el seu primer disc i d'això, l'emissora de la ràdio on el punxen queda col·lapsada de les trucades i tothom pregunta qui és aquest noi negre, no? Perquè tenia una veu d'un noi blanc que cantava com un noi negre, però ningú sabia que era blanc, no?
Una veu superdotada, perquè molta gent, deia, és un personatge amb llums i ombres, evidentment, doncs la part final el personatge se'l menja una mica, però la veu d'Elvis és una veu de baríton amb molts registres, que pot cantar gospel, pot cantar rhythm and blues, pot cantar country, pot cantar rock, evidentment, amb aquesta...
Sí. No? És extraordinari el capacitat de registre, no? Tot i que ell sempre, i quan va començar, ell volia començar com a baladista. Això que quedi clar, no? Perquè ell va, les primeres vegades que entra a l'estudi per gravar els seus primers discos, així com a aficionat, com podia ser qualsevol amb un servei de gravació, doncs ell té la intenció de ser baladista. El que passa que, com te deia abans també, era una autèntica i veritable esponja musical. Ell de petit es passeja pels barris dels afroamericans, que el tracten superbé, escoltant molt de blues, després els programes radiofònics que fan, i ell tota aquesta barreja d'estils que conflueixen en les emissores i que el Mississippi d'alguna manera li porta, doncs tot això fa que ell sigui el fenomen que serà, no? O sigui, a més tenia una gran capacitat de memòria, o sigui, ell escoltava una cançó i de seguida li quedava, no? Després, aprendre música i tot això, doncs encara li queda molt més, no? I qualsevol d'allò doncs la passava al seu particular estil, no?
En John Lennon va dir que abans de l'Elvis no hi havia res, i també va dir que sense Elvis no hi hauria hagut Beatles. O sigui, ja només per això ja valia la pena la irrupció d'Elvis Presley. Hi ha moments molt claus en la seva vida. La mort de la seva mare l'influeix molt, a més de molt jove. I després també, doncs, aquest canvi que fa dedicant-se al cinema, i que això, doncs, potser, tot i que guanya molts de diners i es converteix en una estrella del cinema amb pel·lícules, evidentment, una mica dubtoses, no?, molt de Hawaii pel mig i així, però perd una mica, doncs, el món musical, i passen una mica, no?, grups, per exemple, com els Beatles, fins que després torna, no?
Sí. O sigui, ell, la mort de la seva mare, com deies tu molt bé, el fa perdre el nord. Ell és una persona que molt, amb una relació i un vincle amb la seva mare, potser fins i tot ratllant una mica la malaltia, no?, perquè era una devoció el que tenia per la seva mare. Potser el fet de ser també germà bessó i el seu germà, pues, ja néixer mort i tot això. Doncs, entre ells hi havia un vincle especial. I clar, al morir-se-li ell, hi ha gent, molta gent ho comenta això, de que perd realment la seva brúixola, no sap per on anar, no? I en funció d'això, doncs també és qui l'assessorarà a partir d'aquí musicalment, qui l'assessorarà com a persona, de qui s'envoltarà, i tot això és fonamental, no? El tema de les pel·lícules, sí, com deies tu també, de qualitat més que discutible, jo en salvaria algunes, que estan sobretot les primeres.
King Creole.
King Creole és fabulosa, Love Me Tender, el Jailhouse Rock, el Loving You també estan bé. Però després, clar, el Blue Hawaii i totes aquestes històries es donen compte que Elvis Presley, a nivell comercial, és molt més rentable fent pel·lícules que no pas els discos que en podríem dir d'autor.
En tot cas, igualment, a les pel·lícules també hi ha bandes sonores i hi ha temes com Can't Help Falling in Love, moltes cançons que sorgeixen, Viva Las Vegas, moltes cançons...
Però ja no és l'esperit transgressor aquell del rock and roll amb el que ell arriba, una persona que entra en un lloc, va vestit amb pantalons roses, perquè m'entenguis, americana negra, i es posa al cap tres tipus de gomina. Una pel clatell, una pels costats i una per davant. Vull dir,
però aquí és quan l'any 68 torna, que és aquesta mítica imatge de l'Elvis de queer, això de negre, és... amb aquesta imatge tan sexy, tan potent.
És reivindicador. Vull dir, m'he passat ben bé 8 anys, o 6, 8 anys fent pel·lícules, i ara vull tornar. El món ha canviat, les tècniques de gravació han millorat, els estils d'allò, els nous grups que han aparegut, i llavors ell fa com un cop de puny a la taula, i és el 68 Comeback que comentaves, reivindicant la seva figura i reivindicant l'esperit del rock and roll. que ell definia doncs, com d'això, una mica de rhythm and blues, el gospel i unes gotetes o un pulsim de country and western. No?
I després es torna a reinventar i fa aquests concerts doncs, molts a Hawaii també, amb el satèl·lit i també a Las Vegas. Aquestes actuacions que, amb temes com Suspicious Minds, per exemple, que hem sentit, sí, amb una banda espectacular i que comença molt bé, però després té doncs, aquella part ja més del declivi del propi, sí, personatge.
Sí, també ho diferencio molt bé, el que és la persona i el personatge, no? D'Elvis, quan comença aquests primers anys, fins que realment torna del servei militar i allò, jo en dic la persona, després ja apareix l'Elvis personatge, d'alguna manera, que ell també ha creat amb el tema de les arts marcials, que també repercuteix en la seva manera de vestir, les actuacions i tot això. Hi ha un factor molt, i una frase que jo moltes vegades quan me pregunten coses, és molt definitori d'això. Quan Elvis va veure, perquè també va anar a veure el president Nixon, per una història que volia fer, que col·leccionava plaques de policia i d'això, i el president Nixon li pregunta, com aguanta vostè a tot aquest ritme de voràgine, d'actuacions i tot això? I Elvis li contesta, senyor president, vostè té el seu circ i jo tinc el meu.
Jo tinc el meu.
O sigui, que va en consonància amb allò del que dèiem dels personatges, no?
En Jordi Prat és autor d'un llibre que es diu Loving Graceland, que és una crònica d'aquest Mid-South que ens comentava, aquests estats del sud, del mig-sud dels Estats Units, i on Elvis no és un personatge principal, però hi és. És una crònica viatgera i musical.
Sí, una mica una novel·la documental, que dic jo, i una crònica de l'època. Elvis, en el llibre, és el pal de paller, que dic jo, hi apareix, però no és el protagonista. Ell sí que tot gira en voltant d'ell, i el leitmotiv és ell, però no és el protagonista. Llavors, en el llibre, pues, he intentat reflexar una mica el que és l'esperit aquest que comentava a l'inici de l'entrevista de lo que és el Mid-Sur, amb tota aquesta influència del gospel, perquè el gospel és present en gairebé tot i es respira com si fos pols en l'ambient, no? Després, el context, intentar definir una mica el context del que està passant. Apareix la televisió, els debats televisius, la lluita pels drets civils, que això és molt, molt important, i encara veiem les conseqüències, no? Malauradament, el que dèiem abans. I després el fet de definir el que és l'Elvis amb com apareix i com es forma i com va donant forma a tot això del rock and roll, que és la música, o sigui, de la música de Déu, el gospel, n'acabarà sorgint la música del diable. No? Perquè Elvis va ser inclús considerat persona non grata per ser de... I és una mica relacionar aquestes tres columnes bàsiques de lo que he intentat en el llibre. No?
Loving Graceland, de Jordi Prat, Edicions Viena, el teniu a les llibreries. I en Carles, em sembla que vol fer alguna pregunta perquè està molt interessat sobre la figura de l'Elvis. T'he de dir una cosa, Carles, per cert, saps que quan es va morir, avui fa 40 anys, a Espanya van trigar 2 dies la premsa escrita a anunciar-ho?
I això?
Perquè Camilo VI ho petava.
Sí, Camilo VI en aquell moment era...
Era el rei.
Era el rei.
Imagina't, Espanya, realment som diferents, eh?
I sobretot, com han canviat els temps? Perquè avui, realment, si tinguéssim un Elvis Presley... Jo, per exemple, ara, potser aquí me'n vaig molt des del punt de vista exagerat a fer una comparació que no toca, eh? Però tu imagina't ara que, per exemple, morís Elton John, que són estils de música totalment diferents, però que per la impremta que ha deixat a la música és un dels personatges potser més importants que era mateix, morís Elton John i ara mateix s'aturaria tot. És a dir, realment...
Bueno, no sé, Carles, sí, perquè va morir David Bowie, ha mort Prince, ha mort, sí, últimament mort molta gent.
Però vull dir, ja, són notícies que tractes ja el mateix dia.
I
tot en alguns programes, no diré que s'interromp la programació, però sí que, evidentment, almenys es fa un comentari i s'aprofita per fer un tema musical. D'aquí preguntar-li, potser, a en Jordi, si es va tractar de manera justa, potser, des d'aquí fins i tot, la mort d'Elvis Presley, i si es tracta de manera justa el que va significar per la música aquest artista.
No, jo amb això sempre vull reivindicar la seva figura, sobretot la figura inicial de com sorgeix això, Carles. I el que dèiem avui mateix, a TV3 estaven dient que es feia 40 anys de la seva mort i deien que havia mort amb 41 anys. O sigui, quan realment va morir amb 42. O sigui, és una mica la rigorositat que puguis tenir amb una figura com ell. No? O sigui, la gent es queda, lamentablement, amb els anys finals, vestit amb aquells trajes d'inspiració d'arts marcials, quan la gent pràcticament no en té ni idea del principi, de com sorgeix i de l'aparició musical que suposa una figura com Elvis Presley en una època en què no existien ni els LPs, o sigui que el format de l'LP neix també pràcticament en aquell temps, la concepció de fer un disc amb tantes cançons, amb d'allò, amb balades, o sigui, i la figura del productor. Tot això la gent, malauradament, no... Potser per és una falta d'interès o potser també una falta de rigorositat a l'hora de tractar o d'abordar les persones i el que és personatges històrics com de la vàlua d'Elvis Presley.
De fet, mira que hi ha una cosa que almenys jo sempre he considerat que fa afortunats els artistes, i quan parlo d'artistes parlo en el global de la definició, pintors, escultors, músics, actors... Fins i tot, si em permets, no ens catalogaria dins de l'àmbit d'artistes, però els que ens dediquem a la premsa, per exemple, que tenim la sort de poder deixar un llegat a la gent que ve després, que és, per exemple, jo a vegades això ho penso, i ara faig una reflexió una miqueta filosòfica, potser, però jo sempre penso, dic, si algun dia em passés alguna cosa a la meva mare i al meu germà, o a la meva dona, sempre els hi quedaria la poder reproduir un programa com aquest i poder escoltar la veu. I en el cas dels artistes passa exactament igual. És així... fins al punt de que, mira, ara amb en Siso estàvem buscant una cançó per il·lustrar una miqueta aquesta conversa també, recordant la figura d'Elvis Presley. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. Què et passa pel cap i què et sent al cos quan escoltes això, Jordi?
A mi se'm posa la carn de gallina. I és com si et traslladessis a Graceland. És el que he també intentat a l'escriure d'això, doncs, que la gent que ens agrada l'Elvis i ens agrada tota aquesta història, doncs, al llegir les planes, doncs, puguis fer com un viatge això en plan Star Trek, no? Un viatge astral. No? De fet, a l'octubre hi torno a anar. Vull dir que també és això. Però realment és se't posa la carn de gallina i és una cosa que la música d'Elvis t'entra fins a la medula de l'os, no? No la sents per les orelles, la sents per tota la pell.
De fet, nosaltres, Carles, fa 20 anys, aquí a Ràdio Palamós, amb en Jordi i amb altres companys, amb l'Albert Font i l'Àlex Uri, vam fer un homenatge pel 20è aniversari de la mort de l'Elvis. Vam dir que l'Elvis estava pel carrer Major de Palamós, que era com un bon guiri, de fet. No sé si... Ah, vale, sí, era un guiri interessant a Palamós. No, li vam fer un homenatge fa 20 anys i han passat 20 anys, ja.
Sí, han passat 20 anys. Espero que d'aquí 20 anys tornem a fer.
Bé, de fet, aquesta és una també dels llegats de l'Elvis, és aquesta... aquesta teoria de que està viu, no? De fet, molts diuen que s'hi viu en una illa deserta, però hi havia aquelles teories de l'Orion, no? Aquell sí. Home que deien que s'assemblava amb ell, sí. I que va marxar cap a Argentina just després de la seva mort.
Tenia una veu molt semblant.
Tenia una veu semblant, sí, no? Però... això és perquè la gent els agrada que les icones no morin, de fet, no?
Bueno, tenir-lo com un comodí que sempre pots recórrer amb ell i segurament t'atraurà de més d'un problema i d'una situació crítica. No? Sí, sí.
No, l'Elvis Presley ha influït, encara que sembli que no, a moltes generacions, i avui li hem volgut fer aquest homenatge des del No tanquem per vacances, perquè 40 anys de la mort d'Elvis realment és una xifra que et dona perspectiva del temps que fa que el rock and roll va entrar a les nostres vides, Jordi.
Jo crec que, a veure, el que comentava també en Carles, quin personatge, o que no li desitges la mort a ningú, però quin personatge pot tenir aquesta repercussió amb la seva desaparició? Jo crec que actualment ja no n'hi ha cap que pogués donar una repercussió d'aquest tipus, ni una importància, ni una rellevància, ni d'allò. Però, bueno, per algú serà.
40 anys de la mort d'Elvis. El rei ha mort, llarga vida al rei. I permeteu-me una cosa, una frase, Jordi. Moltes gràcies, primer de tot, per haver vingut. Molt d'èxit amb el llibre Loving Graceland.
Merci.
I, oients del No tanquem per vacances i companys del programa de ràdio, us vaig dir una frase per veure com teniu el vostre anglès DGB. Ladies and gentlemen, Elvis is leaving the building. Has left the building.
Ja, què esperes que et digui jo?
O sigui, la frase és, sempre quan acaba els concerts...
No, si em sembla bé. El problema és que, clar, dius, a veure quin nivell d'anglès teniu. Tu saps com l'anglès és macarrònic, no?
Sí, sí. No, deien, era per anunciar que l'Elvis ja havia marxat de lloc, saps? Elvis has left the building.
Molt bé.
I així acomiadem, doncs, aquesta secció que realment ens ha posat una mica la pell de gallina, perquè nosaltres som tocats per la vareta de l'Elvis i som afortunats per això.
I no faràs allò de... Carles Ribas, Ràdio Palamós...
Sí, faré Carlos Ribas, Jordi Prat, Graceland.
No tanquem per vacances presenta No cerramos por vacaciones. We don't close on holidays. Nous ne fermons pas pendant vacances. Nicht lieben vor den Urlaub. Ki jujitsu no tame ni toite imasen. A No tanquem per vacances, els dimecres ens posem internacionals. El guiri!
En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Una de les comunitats estrangeres més habituals els darrers anys a casa nostra és la dels argentins, sobretot a partir de l'any 2001, quan el Corralito, que ara que hi soc, no vaig recordar posar-ho a la màquina del temps d'aquell any. Boludo, això. Bé, ara ja recuperats, molts argentins han tornat al seu país. I és el cas del nostre guiri d'avui, en Santino Nicolás Prepelucci. En Santino Nicolás El Fermán Prepelucci és argentí.
¡Qué bueno que llegaste! ¡Son macanudo! ¡Che, qué bueno que viniste!
No se vol dir l'any als argentins. Poseu una N i una I.
Catalunya. La cosa es tu madre, lo digo mal. No. Catalunya, Catalunya, como España.
Sí, igual.
Pero vos qué sos, finlandés? No me seas chambón, boludo. ¿Pero qué sos vos? ¿Ortiva?
¿Ortiva? ¿Pero qué coi dius?
Déjalo, loco.
Ahora mismo.
Uno quiere ser cheto y nada. Me la pasé grande acá, ¿sabes? Y nada, laburé, gané plata, me cogí unas minas y re bien. Uno echa de menos la Argentina, ¿sabes?
¿Qué dios?
La pampa, el mate, un buen asado y no la butifarra seca esta que haces vos, qué bueno. Bueno, son lindas para pasar el rato, pero no, pará, no me compares con una buena entrama o un pez.
¿A qué feu peixos, els asadors?
Callate, boludo, el pez es lo más requete bueno de la vaca, loco. Ah, vos sos chancho. ¿Vos sos chancho o qué? Dale, loco, dale.
Vale, escolta, Santino, una cosa.
Facundo.
¿Facundo?
Sí, me llamo Santino, pero los pibes me llaman Facundo. Facu, el Fermán Prepelucci, de Boca.
¿Pero tú dius Santino?
¡Para, loco! Me estresás con su boludez.
Ok, Facundo, ¿puedo hacer una pregunta?
Dale, loco, dale, dale.
Vale, es que mira, yo tengo una teoría. Jo tinc la teoria que els argentins ens prenem al pèl. Vull dir que tot aquest accent el forceu per lligar. Estic segur que tots parleu el castellà, igual que siguéssiu nascut a Villarejo de Salmonete. I que després, quan apareixen les nenetes, us feu així els graciosos i els interessants i poseu aquest este acento picaresco.
¿No? Sí, claro, yo hablo gallego. Llamo como si yo fuera de Valladolid. ¿Pero qué decís, boludo? Vos fumás cosa rara, ¿no?
I de Messi, què en penses?
Lío, bueno, Lío es argentino, claro. Mm. Es un cheto.
¿Un cheto como las patatas?
Un cheto, boludo.
¿Como las patatas?
Un cheto, boludo. Buena onda. Pero con el Barcelona juega. Con la Argentina se la pasa durmiendo. No, no como el Diego. El Diego es Dios.
Eso.
Ande, nunca habrá otro pibe como el Diego.
Sincerament, trobo que sou una mica desagraïts. Canviant la música, que m'està distraient molt amb Maradona. Però, fora! Això que et deia Santino Facundo, com et diguis, sou una mica desagraïts amb en Messi, trobo, eh?
Además,
Què?
Además, Messi és de Ñuls.
De Ñuls?
De Ñuls.
Què és Ñuls?
De Ñuls, boludo, de Ñuls el boys. No saben nada de fútbol.
Jo no sé. Jo el que veig és que sabeu dir l'enya només quan us interessa, no quan toca. En fi, mira, canviant de tema. Tu ara t'entornes al teu país, no sé, què trobaràs a faltar més de Catalunya?
Bueno, la mina, claro.
Les mines? Vols dir que no et confons amb Astúries?
La mina, loco.
Són les mines.
La chica, la nena.
Ah.
Y sobre todo la playa, porque... ¿Sabes que en la Argentina vos no podés ser toblés?
Ah, no podeu fer toblés.
No, chambón.
No?
Allá no podés disfrutar de la Lola.
No me llames Dolores, llámame Lola.
La Lola, loco, los senos, los pechos. La mina acá muestran su Lola con encanto. Y la cola también.
La cola, parles molt raro, noi. Parles molt
la
raro.
Cola, el culo, maganudo, el culo.
Sí, com l'Eugenio, eh? He dicho culo, hijo, he dicho culo. Mira, bé, per acabar. Vols acomiadar-te de Palamós, lloc que també t'ha acollit aquests darrers anys i que t'ha aguantat, eh?
Claro.
Vinga, va.
Che, viste, Palamós está re bien, no es plomo, no es grasa. Aquí vos laburás, andás de tapas, agarrás buen vino, los pibes son simpáticos, las minas lindas, el fútbol histórico, incluso el que ustedes chamullen en catalán no es copado, es buena onda. Yo lo practico inclusive. Seche, chuche, dun, chucha, menchen, feche, dun, pensá, viste. Re bien, pero che, qué lindo. Pero uno se pregunta, che, ¿pa' qué viniste, boludo? Uno no viene a torrar, a dormir. Vos querés laburo, querés plata, loco. Y bueno, uno extraña su tierra. Pues un día agarrás el bondi, el autobús, como decís acá, y te decís, me la piro, tomátela, ya, ya, bye, bye. Yo no le voy a verse a, uno no es un groncho ni un cabezón, loco, solo rechambón. Nada, le deseo suerte, palamos. Y como dice la frase, ciudad lindita, agua requete limpitas y circuito retécnico.
Aguas muy limpias, ciudad muy bonita, circuito muy técnico.
Que uno no sabe qué carajo quiere decir, pero bueno. Un saludo para todos ustedes, oyentes del Talk Radio Show, no tan que en vacaciones. Que la pasen bien.
No entes res de res, però bé, gràcies per participar al guiri de No tanquem per vacances.
Sí, que se me olvidaba una cosa.
¿Qué?
Déjame saludar al presentador del talk show de radio Carlos, Carlito, Buster Keaton.
Valdallou.
Eso es lo que yo decía, loco. Carlito, Buster Keaton. No. Es judío como mi papá.
Vale. Carlos Valdallou.
Yo lo escuchaba por los partidos de fútbol del Llagostera.
Vale, Buster.
Muy bueno, la CR que te viene, Carlito, con el Llagostera. Bravo, boludo, bravo. Mm. Qué bueno que viniste acá.
Sí.
La radio esta provinciana de Palabón necesitaba un profesional como vos.
Ah, vale, pues ahora son provincianos.
Respeto, Buster Keaton. Sí. Respeto. Respeto. Qué chancho sos vos, Buster Keaton. Sí. Quizá paso algún día por acá, viste. Re bien.
En Santino, en Facundo, no sé, no m'ha quedat molt clar. En tot cas, l'argentí.
Argentina va salir campió!
Que sí.
Argentina va salir campió!
Que sí.
Argentina va salir campió!
Va, fora d'aquí, coi, fora!
Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te deseo.
Un saludo para todos los oyentes de No Tanquen Per Vacación, este programa de Radio Vilazón, que creo que era un jugador de Tigre, de Lanús, de Vélez Sarsfield quizá, San Lorenzo Almagro, yo no me acuerdo, Vilazón era un jugador de Tigre, jugaba con el Tata Martino, Radio La Scala, bonitas minas en La Scala también, y también para los de Girona, me encanta la ciudad de Girona. La Cristina Cantal, el Sisu, me gusta mucho que la gente se llame Sisu. Sisu es un nombre precioso, boludo, chamaco, tremendo. Y sobre todo respeto para el Carlos, el presentador, el Carlos Buster Keaton. Un saludo, Buster Keaton, un saludo a todos los oyentes, a todas las minas.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio La Scala.
La xarxa.
Visites a guiades estiu 2017. Maram, centre d'interpretació del peix.
La sal, la mar i el peix són i han sigut un emblema escalenc. Maram, centre d'interpretació del peix, ha dedicat tot un seguit d'activitats, totes relacionades amb la pesca i la cuina del peix, a recordar l'essència de l'escala.
Anxoves al pot, taller de salaons familiar.
Taller en família on aprendrem a salar anxoves a la manera tradicional. De la mà dels professionals d'anxoves de l'escala, els nens i nenes coneixeran aquesta mil·lenària conserva. Es podran portar el pot elaborat.
Tots els dimarts a les 11 del matí en anglès, tots els divendres en català a la mateixa hora. El preu és de 10 euros per nen, als adults gratuït. Cal fer reserva prèvia.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
A la plaça Major de Sant Martí d'Empúries, Cala Burger. Des d'aquest estiu, la millor qualitat en hamburgueses i cerveses artesanes. En ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries, la nova sensació gastronòmica d'aquest estiu es diu Cala Burger. Carn de primeríssima qualitat en les hamburgueses, producte de proximitat en la nostra tria de cerveses artesanes. Cala Burger, a Sant Martí d'Empúries, ja ho saps, les millors burgers de Sant Martí.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.